Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Cada diumenge a aquesta hora, l'ofici d'educar amb la imprescindible Elisabet Pedrosa. Bon dia, bona hora.
Bon dia, Roger. Obrim les portes de l'ofici d'educar.
Som-hi.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
When I heard the gunshots, like, I got scared.
Quan vaig sentir els trets, em vaig espantar. Perquè va començar a disparar a tots els alumnes. I era la classe del meu cosí. Va començar a carregar l'escopeta i a disparar a alumnes i professors. El meu cosí va haver de sortir per la finestra, perquè no hi havia cap altra sortida. I es va fer un tall amb el vidre, perquè l'atacant era l'edifici. No he pogut dormir a la nit, em venia al cap tot això.
He intentat tancar els ulls.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit el testimoni de l'Edelin, 10 anys. Va sentir els trets a la classe del seu cosí a l'escola. 27 tirotejos en escoles només aquest any. 34 l'any passat. Els Estats Units són l'únic país desenvolupat on es repeteixen els tirotejos escolars. El darrer a Texas, on un exalumne de 18 anys va matar 19 nens d'entre 7 i 10 anys i dos professors abans de caure batut. El nombre de tirotejos a les escoles s'ha multiplicat per 4 en 20 anys i són la cara més visible de com els més petits es converteixen en víctimes del descontrol de les armes als Estats Units. En parlem avui amb
José Ramón Ubieto, psicòleg clínic, psicoanalista i autor del llibre El Mundo Post-Covid. Roser Batalla, psicòloga especialista en trauma. I Francesc Garriga, corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units. Acabarem amb el concurs dels llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Cada dia moren als Estats Units 12 criatures per arma de foc i 32 resulten ferides. Cristina Mas.
Avui els tirotejos a les escoles dels Estats Units. Comencem amb el Francesc Garriga, el nostre corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units. Francesc Garriga, benvingut.
Hola, com esteu?
Estem bé però preocupats, realment és esfereïdor. Si et sembla, començo a fer la llista. Oxford 2021, un noi de 15 anys mata 4 estudiants i fereix 7 persones en una escola de secundària. Santa Fe 2018, un adolescent de 17 anys assassina 13, 20 persones a l'Institut d'Educació Secundària de Santa Fe, a Texas, és a la presó. Parkland 2019, el dia de Sant Valentí, un jove de 19 anys descarrega el seu rifle semiautomàtic contra els seus companys i mata 17 persones en una escola de secundària de Florida, és a la presó. Roseburg 2015, un estudiant de 26 anys mata 9 persones en una universitat d'Oregon i s'acaba suïcidant. Newton, 2012, un jove de 20 anys mata la mare i a continuació 26 persones, la majoria nens i nenes d'entre 6 i 7 anys d'una escola de primària de Connecticut i se suïcida. Virgínia, 2017, un estudiant assassina 32 persones i en fereix 17 a la Universitat Virginia Tech i després se suïcida. Columbine, 1999, dos estudiants de 17 i 18 anys a l'Institut Columbine de Colorado maten 12 companys i un professor i se suïciden. Realment, Francesc, és esfereïdor, preocupant, hi ha por, hi ha la impressió que les escoles ja no són espais segurs?
Sí, de fet, hi ha la sensació que el país no és segur en general i que això passa a les escoles, però no només a les escoles, això passa en una desfilada, com vam veure fa 15 dies, on hi havia molts nens i molta gent jove, però vull dir que en espais oberts, però és evident que hi ha pares que ara, quan deixen els nens a l'escola, que jo crec que és un sentiment impensable des del nostre punt de vista europeu, no? a casa nostra, doncs hi ha pares que tenen por i que deixen els nens a l'escola i pensen, espero que no els passi res. I jo crec que normalment a casa nostra és al revés, no? Quan els deixes a l'escola et quedes tranquil que allà és un espai on no els pot passar res. I en canvi aquí, per aquests precedents i per les legislacions en armes que fan que siguin tan accessibles, mai puguis estar tranquil del tot i, per tant, les escoles s'hagin convertit, a més, ara en un punt on, ja ho has vist, aquesta llista tan llarga que has fet d'esdeveniments tristíssims, doncs pot passar i, a més, passa a totes les puntes del país, perquè no es pot dir que sigui un fenomen només del sud o del nord o de zones riques o zones pobres. Generalment és en escoles de poblacions mitjanes i, per tant, no hi ha gaire distinció.
El darrer va ser Ubalde, Salvador Ramos, de 18 anys, entra, primer dispara l'àvia, després de manera indiscriminada comença a disparar nens petits. Tu sí. Què hi vas ser, Francesc? Què és el que més et va impactar de les famílies, dels docents? Ha de ser bèstia una situació així.
Clar, jo venia de fer esports tota la meva vida, no m'havia enfrontat mai a una situació així, i fins que no t'hi trobes jo crec que no saps ben bé què és exactament endinsar-t'hi, no? Jo recordo arribar a Ubalde, que és un poble petitet, que està a una hora llarga de San Antonio, queda bastant desconnectat de tot, i trobar-te un poble on la gent, tothom estava trist, perquè tothom coneixia algú que era a l'escola, que anava a l'escola, que hi havia anat, o que hi tenia els fills o els nets. I em vaig trobar un poble desfet, absolutament, i que parlaves amb la gent, i sobretot el primer dia jo vaig arribar 24 hores després, perquè era molt lluny i costava d'arribar-hi. I 24 hores després recordo parlar amb la gent i no volien parlar, per exemple, de les armes. Estaven només pensant en les víctimes i no volien reflexionar sobre per què havia passat. Era tan en calent tot que només volien pensar en els pobres nens i en les professores que hi havien mort. Un o dos dies després ja començaves a trobar gent que et deia hem de començar a reflexionar sobre això. Però diguem-ne que és un procés i que d'entrada em vaig trobar doncs, això, un poble desfet, perquè clar, és que eren nens i era molt dur.
Una cosa que es fa als Estats Units són contínuament formacions i simulacres, no? Com són aquestes...
Bé, doncs sona una campana i no saben ben bé què ha passat, s'avisa que és un simulacre, però tothom s'ho pren seriosament. I de fet aquells dies, jo recordo parlar amb algunes de les famílies víctimes i sobretot amb nens que corrien pel carrer i que esperaven amb els seus pares a parlar amb els mitjans i ens explicaven que ells estan molt acostumats a aquests simulacres i que en principi, i això també a mi em va impactar molt, un nen sap què ha de fer si hi ha un tiroteig. I que, per tant, tot i que evidentment és un caos i és una situació molt dura i molt difícil, però els nens ja estan una mica entrenats en com actuar, en com quedar-se quiets, en com amagar-se, en com col·locar-se, en com no dir res, en com no fer soroll. I, per tant, diguem-ne que fan un cop l'any com a mínim a cada escola es fa un simulacre d'active shooter, que és un tirador, un senyor amb pistola armat que està disparant, què fer en aquells moments. Per tant, això, diguem-ne, que més o menys ho saben, però clar, una cosa és fer un assaig que ja saps que te'n toca un parany, i una altra és quan realment sents els trets de veritat a la teva escola.
Terrible. Sentim un professor de Texas que reclama escoles més segures.
We can never be too prepared, no, for this type of situation.
Mai estàs prou preparat per aquest tipus de situacions amb un agressor armat. Per més que fem simulacres i formacions a tots nivells, demanem al govern que garanteixi molta més protecció per les escoles.
I sentim una professora de Maryland que diu que s'hi negaran rodó si els obliguen a aprendre a fer servir les armes.
Mai. Si ens obliguen, ho deixo. No faré de mestre. No portaré una arma a l'escola. No portaré una arma envoltada dels meus estudiants. Crec que és molt perillós donar armes als professors. Mai portaré una arma amb nens al voltant.
Si em tractes malament, no seré el teu amic.
Salvador Ramos havia comprat dos fusells legalment en complir la majoria d'edat. Recordem tot això de la segona esmena de la Constitució signada el 1791, que defensa el dret a tenir armes amb les particularitats de cada estat. Per exemple, a Texas, qualsevol persona pot anar pel carrer amb una pistola a la butxaca. Ni cal llicència, dius, Francesc, que els americans ho tenen una mica als gens, no?, això de portar armes.
Sí, és una qüestió molt històrica. Com dius, aquesta segona esmena la tenen gravada a foc i costa d'entendre, costa d'entendre, perquè la reacció inicial nostra, no, amb els que no hem nascut i no hem crescut aquí, és, home, aquest problema es soluciona molt ràpid, que és prohibint les armes. Però quan ets aquí i parles amb la gent, t'adones que això no és realista. No hi ha cap polític amb opcions reals de governar enlloc que, si per més que alguns ho pensin, però que ni s'atreveixi a plantejar això perquè sap que això no és popular. Que no es pot anar a una campanya electoral dient prohibiré totes les armes. Per tant, el que s'ha de fer és mirar de limitar-ho i de reduir-ho al mínim, però no es pot eliminar això de les armes. I com deies, a Texas un es pot comprar una pistola i portar-la pel carrer sense cap problema. Per tant, és un problema molt arrelat. I ara sentíem aquella professora que deia negaré a portar armes, perquè aquesta va ser una de les propostes que també ens poden semblar surrealistes, però hi ha molts polítics que creuen que això s'acabaria tenint professors armats. Clar, a banda que els professors, molts no ho veuen clar, molts afegeixen. Escolti'm una cosa, a Uvalde mateix hi havia 50 policies armats a fora i el noi va seguir disparant. Com el senyor, el professor de matemàtiques o la professora de naturals o el senyor de la biblioteca serà més hàbil que un policia armat? I això segueix passant. Per tant, és com fer un pagat sense donar una solució real.
De fet, vèiem que en una localitat utopia, això era una notícia que sortia al País, hi havia armes repartides per les aules a disposició dels docents. Clar, això seria terrible, no? Perquè podria arribar a ser un desastre absolut.
Un professor em deia, diu, jo que em vaig deixant coses quan canvio de classe a classe, imagina't si entre aquestes coses hi hagués una pistola. És amb nens que ho toquen tot, que només falta que sàpiguen que portes una pistola perquè la vulguin agafar. Diu, això no és realista i no és una solució al problema.
Digue'ns ingenus, però qui pot haver al darrere de qui fa aquests negocis amb les armes als Estats Units? Vèiem que la producció anual d'armes de foc d'ús comercial va arribar als 11,3 milions i hi ha 17.000 empreses que s'hi dediquen, no? Qui pot haver al darrere que no li importi el preu que es paga amb criatures innocents?
A veure, clar, dir que no els importa és potser molt cru, evidentment els importa, però és veritat que diguem-ne que una cosa no els treu l'altra. I com deia, hi ha una qüestió de tradició molt bàsica que fa que molta gent consideri intocable el dret a tenir armes, i després el que hi ha és un lobby de les armes que és molt potent, que és dels més potents del país i que ha canalitzat milions i milions de dòlars en les campanyes polítiques de milers de polítics durant els últims, diria que 50-60 anys, i que això fa que estigui tan arrelat també dintre del sistema polític el fet de saber que, sobretot a la part republicana, però també alguns demòcrates, però sobretot republicans, saben que no poden dir que limitaran en cap aspecte les armes perquè, un, perdran diners, per exemple, de l'Associació Nacional del Rifle, que és potser dins el lobby de les armes el més visible, més enllà de les empreses que fan armes, aquest lobby és molt potent. Clar, si perds el finançament de l'Associació Nacional del Rifle, potser no guanyes la reelecció, però és que, a més, jo no rebo diners de l'Associació Nacional del Rifle. Ja, però és que si l'associació aquesta diu no voteu aquest senyor, perdràs molts vots. Per tant, no hi ha gaires al·licients per un polític a anar en contra de les armes, a menys que ja vulguis encabronar aquest sector de la població, perquè saps que perdràs vots. Per tant, és molt difícil pel sector més a la dreta, pel sector republicà, ja no prohibir les armes, sinó regular-les. No hi estan mai a favor per això.
I per això s'han acordat unes tímides mesures per controlar les armes que inclouen una revisió del procés de compra d'armes pels menors de 21 anys, estén a tot el país les lleis d'alerta del perill que per confiscar les armes que són un perill, millorar recursos en salut mental i reforçar la seguretat a les escoles. Aquestes serien el que s'ha acordat. És insuficient? Què faltaria, Francesc?
A veure, és a dir, que és insuficient és, em sembla obvi i lògic, perquè el que fa aquesta llei és reduir una miqueta. El que passa que els polítics veterans que han fet les negociacions diuen sí, és insuficient, no? Sobretot a la part demòcrata, la part propera al president Biden, que el president Biden volia que fos que això, la llei anés molt més enllà. Diuen, sí, es queda curta, però ja fa alguna cosa. Portem 30 anys que no s'ha fet res, deien, doncs, per arribar a 100, potser primer hem d'arribar a 10. Ja arribarem a 100, però com que a 100 no hi arribarem de cop, anem poc a poc. Bé, és una manera d'avançar molt lentament, però ja s'ha aconseguit, doncs, que hi hagi una mica de revisió més forta i que no, un noi que tingui algun problema mental, doncs, potser el puguin detectar. Per mi és molt insuficient, i el que em sembla de calaix, i que això sí que comença a ser una mica un clam, ho vam sentir després d'Uvalde, però ara fa 15 dies a Highland Park, a Illinois, en aquesta desfilada del 4 de juliol, va tornar a passar, i és prohibir les armes d'assalt. No té gaire sentit que qualsevol civil, jo mateix, jo que porto vivint aquí 8 mesos, però ja tinc la meva, el meu carnet de, diguem, de resident i tot, jo puc anar a una armeria i comprar-me una arma militar. Una arma que pot disparar, si et compres la més bona, 500 trets en un minut. Qui necessita disparar 500 trets en un minut? No té cap sentit poder-se comprar això. Doncs aquí hi hauria una següent milestone, que diuen aquí, un següent objectiu, que seria prohibir aquestes armes.
Francesc Garriga, si haguessis de portar els teus fills a l'escola, imaginem que, que tens fills, dubtaries?
De portar-los als Estats Units?
Sí, sí, sí.
Home, és a dir, em generaria incertesa, em generaria un punt de por. És veritat que vivint a Washington, un té la sensació que estàs en una bombolla on això és més difícil que passi. Hi ha tirotejos al carrer, però en una escola potser és més complicat perquè l'accés a les armes està més restringit. Però sí, sí, i et dic, parlo amb molts pares que després de cada esdeveniment estan molt espantats i molt preocupats.
Déu-n'hi-do. Avui en parlem a l'Ofici d'Educar. Moltíssimes gràcies, Francesc Garriga.
No, a vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu.
No t'agrado.
Per acabar amb els tirotejos, cal més control en la venda de pistoles i invertir en salut mental. Amy Withers.
Avui a l'Ofici d'Educar, per acabar amb els tirotejos, ara parlarem de quin és el perfil d'aquestes persones, de la situació en la que es troben, com es pot arribar a una situació així, i en parlem amb la Roser Batalla, que és psicòloga especialista en trauma, i amb el José Ramón Ubieto, psicòleg clínic, psicoanalista i autor del llibre El Mundo Post-Covid. Escriu el José Ramón Ubieto: l'accés fàcil a les armes i una vida plena de dimonis van acabant massacre a Texas. Cada nova matança ens confronta una pregunta: com algú pot arribar a cometre un acte tan cruel? I l'estranyesa augmenta quan sabem que la majoria de tiradors són adolescents o adults joves. Pregunta pels dos, qui vulgui començar, José Ramón, Roser, com algú pot arribar a cometre un acte tan cruel, no? I sobretot la pregunta que jo em feia, no? Per què passen a les escoles aquests tirotejos, no? Per què a les escoles? De manera tan reiterada.
Doncs una de les parts que presenten els nois que poden arribar a fer un tipus d'acció com aquesta en el seu perfil psicològic seria que molts d'ells han sigut víctimes de bullying, d'assetjament a l'escola, i jo crec que això podria tenir una relació en el sentit de que l'escola és un espai on d'alguna manera els dispara els records de les seves vivències i potser troben allà com una manera de deixar anar tots els ressentiments, tota la ràbia, tota la ira que senten en el seu interior pel tracte que han rebut. També és un lloc tancat on les persones que estan allà dintre són febles i no poden defensar-se, i entenc que aquests podrien ser dos factors, no?
I el que dèiem, no? Com algú pot arribar a fer un acte tan cruel com aquest, no? De matar criatures, no? D'entrar indiscriminadament matar criatures en una escola.
Bueno, com que és un fenomen que porta ja tota una història, com has dit abans i com ara també ens explicava el francès, vol dir que un fenomen d'aquest tipus requereix, per comprendre'l, una diferència que feia Freud entre condicions i causes, no? És a dir, ja qüestions col·lectives que ens afecten a tots, no? I que són específiques de cada territori, no? En el cas de Nord-Amèrica, ho deia molt bé el francès, hi ha una història molt paranoica. És un país construït sempre partint de la idea de que l'altre pot ser un enemic, no? De fet, hi ha estudis molt interessants, no?, que expliquen com la conquesta de l'Oest va ser tot un esforç de gent rebutjada d'Europa, és a dir, gent que havia emigrat d'Europa amb una història molt complicada, van a de fer una conquesta sempre lluitant amb algú que els estava amenaçant i sense el suport de l'Estat, que no existia, no? Llavors la segona esmena té raó de ser en aquell moment perquè cadascú s'havia de defensar perquè l'Estat no podia, no? Aquest tret és un tret històric, però és un tret cultural, és a dir, va quedar com una seqüela i tothom ho té absolutament adoptat, no? Com deia ara el francès, per tant, per això és molt difícil canviar, no? Llavors, aquestes condicions que s'afegeixen al fàcil accés a les armes per tota la qüestió del lobby, podem afegir les causes. Les causes són particulars, és a dir, per què algú en concret fa això. Doncs, bueno, ho deia també ara la Roser, bàsicament és perquè la primera violència no és la que veiem, la primera violència és la interna. O sigui, aquí hi ha una seqüència, no? Que és la primera violència, la violència interna, que és una violència que cadascú sent a dins seu, no? I alguna cosa que et violenta. I aquesta violenta té a veure amb un sentiment precari de la vida, no? Jo que m'he dedicat a estudiar tots aquests fenòmens, i fa molts anys, no?, que el segueixo, i cada cas mostra com hi ha una situació de precarietat psicològica i de fragilitat molt gran, no? Hi ha moltes històries d'assetjament escolar, hi ha històries de TDAH, de nanos que has estat medicat i diagnosticat, una gran part, però sobretot hi ha aquest sentiment d'exclusió, de que tu no formes part del món, no formes part de l'escola, quan et fas gran no formes part de la feina i tampoc formes part de la comunitat. Per això en una desfilada té sentit que tu disparis, perquè és la comunitat que s'està manifestant i tu no hi ets allà, no?
El jove de Texas, Roser, tenia problemes de parla, era solitari, d'una família sense recursos, ho deies, havia patit bullying, no?, segons els companys. Són joves normalment desesperats que anhelen reconeixement, no? Les fantasies s'intensifiquen i es distorsiona el sentit de la moralitat i la justícia i la venjança, diuen els experts, no? Fins a quin punt una infància difícil ens ha de, ens pot d'alguna manera justificar un comportament com aquest, no? I què passa per la ment d'un jove que arriba a ser capaç de matar els seus iguals, no?
Com jo crec que justificar no es pot justificar. El que sí que es pot és explicar o intentar entendre què li ha passat amb aquest noi que l'ha portat fins a aquest punt de tenir aquesta ràbia, aquesta ira, aquesta falta de reconeixement i sentir-se exclòs. Normalment hi ha molts aspectes a la família d'origen, en el tracte, des de la primera infantesa, no?, que fan que aquestes persones tinguin menys capacitats, per exemple, per regular els seus sentiments, de manera que poden fins i tot anar-los acumulant, i de manera que en un moment donat, amb algun tipus d'estímuls externs, amb una situació que tinguin de molta pressió interna, i a més amb aquest accés a les armes sense control, doncs pot fer que això generi aquesta explosió, no?, i que pot fer que faci un comportament com aquest. Però hi hauria un origen, abans el José Ramon parlava, no?, d'aquesta exclusió. Jo crec que aquests nois també se senten exclosos de la família, no? No se senten prou estimats, prou acollits, prou importants, ni a la vegada sense sentir-se pertanyents també en la família i en l'acolliment que es necessita per tenir una infantesa amb un desenvolupament saludable.
I en molts casos són nanos que acaben suïcidant-se, no? Quan jo llegia la llista, la majoria acaben suïcidant-se, no? A mi em recordava els joves que s'afegeixen, per exemple, a la jihad i que, en nom del que sigui, també acaben immolant-se, matant-se, no? Què passa en aquest mecanisme mental?
Clar, perquè quan ara parlem d'infància difícil, és important aclarir que infància difícil no vol dir infància precària socialment, perquè fixa't que deia el francès, la majoria d'aquests casos són classe mitjana, no són classe baixa. La majoria d'aquests nanos formen part de la classe mitjana, no? Vol dir que la infància difícil no és tant que un no tingui recursos econòmics, que pot passar, però no és aquest la qüestió fonamental. La qüestió fonamental, com deia la Roser, és que quan tu tens aquest sentiment d'exclusió, que té a veure amb problemes a vegades psicològics, no?, amb no trobar bé el teu lloc a la vida, i per tant el bullying és un símptoma de que tu no estàs dins del mainstream, no?, llavors estàs com al marge i això et passa factura, quan tu no trobes aquest lloc i la família no respon bé perquè no està atenta, aquest és el problema, no que tingui diners o no, sinó que la família no estigui atenta, però està atenta a altres coses, no? Llavors, aquest sentiment que tu ja tens d'exclusió i que la família no et dona suport i no porta un tractament o no fa les coses tal, llavors això és el que fa que el sentiment s'agreugi i que la violència que comença amb un mateix, que continua normalment, malgrat no ho sabem, però quan tenim la història després ho sabem, amb autolesions, és la segona fase, la segona fase són autolesions, després passa a la heteroagressió, és a dir, a l'assassinat, i finalment acaba amb una autolesió radical com és el suïcidi. Perquè quan un ha fet ja l'acte, ja no li queda res a la vida. És a dir, ja ha manifestat la seva darrera dignitat, malgrat soni una mica estrany, no? Dignitat en el sentit de dir la seva. És a dir, ja ha dit, bueno, jo, que ningú m'ha tingut en compte, allà us deixo el meu legat, no? I això ho sabem perquè hi ha hagut alguns casos, no? Va haver-hi aquest Ali a Múnich, crec que va ser, no? Aquest noi musulmà que va fer també una massacre i va explicar-li a un veí mentre s'estava disparant la seva història i sabem, i per aquest cas i per altres, aquest sentiment de que havien de fer alguna cosa que deixés una empremta que fos una cosa més que un rebuig, no?
Terrible. I aquesta empremta de violència i de mort, quin és l'impacte que té a nivell psicològic, no? El procés de dol per una família que ha perdut un fill en un d'aquests tirotejos. El procés de dol pels pares de la persona que hagi fet això, no? I el procés també, les conseqüències per la persona que ha sobreviscut a una circumstància com aquesta, no? Aquests tres escenaris diferents.
Sí, sí, són processos de dol que seran difícils en primera instància perquè un procés de dol es pot desenvolupar d'una manera més natural i més regular quan la mort, per exemple, o la falta de la persona perduda és causada per un aspecte natural, no? Per alguna cosa que ha passat a la natura, per la mort natural. El més difícil per les persones és poder captar i poder viure amb la idea de que una altra persona és qui ha fet mal al teu ésser estimat, no? Llavors, aquest procés de dol per això es torna molt més complicat perquè l'agressor és una persona com tu que ha fet mal als teus éssers estimats, no? Llavors, per la família que perd el fill, aquest és un tema que sempre quedarà molt present i generarà, a part del dol de la pèrdua del nen o la nena, generarà també molts sentiments que van més enllà, com la ràbia, com la incertesa, el per què, no? Per què ens ha passat a nosaltres, per què li ha passat al meu fill, no? Moltes sensacions també, de vegades, fins i tot, doncs, de comparativa, no? O sigui, en una escola on moltes famílies poden tenir, no? Fills que han mort i altres famílies que han tingut fills que no han mort, pot haver-hi fins i tot aquesta sensació, no? De per què ens ha passat a nosaltres i a altres no. Tot això són aspectes que dificulten, no? Que hi hagi un dol, un procés de dol natural. I parlant dels pares de l'agressor, jo crec que ells estaran tota la vida que els hi quedi, doncs, donant voltes també en aquests perquès, per què el meu fill, on hem fallat, i també es confronten amb tot el sentiment, no? De rebuig i de vergonya que poden trobar en el seu entorn, on ells viuen, familiars, amistats, en els llocs on ells hauran de viure després d'aquesta tragèdia, no?
I sobreviure per una criatura en una circumstància així, no? Que ha de ser una cosa que és difícilment...
Sí, aquí tenim el que seria la idea, no? De què és el trauma i de què són les experiències posttraumàtiques. Normalment en una situació així el cervell el que fa és tenir una gran dificultat per poder digerir, no? Una experiència com aquesta i a posteriori en molts casos doncs, comencen a venir molts símptomes i molts indicadors de que aquesta experiència és difícil de resoldre, no? Per exemple, poden venir pensaments intrusius o els flashbacks que serien com imatges o records d'aquest moment on ha passat l'agressió o tenir forma de malsons, sí? També, normalment, com dèieu abans, no? com les famílies tenen després la dificultat de portar els nens a l'escola, aquest és també un mecanisme de protecció que apareix després d'un trauma, que es diu és evitació, o sigui, intentar evitar de totes el lloc o les persones que estan referides en aquest espai o els espais, no? On ha passat aquesta situació tan dramàtica. I també unes situacions d'alerta, d'irritabilitat, d'hiperalerta i fins i tot reaccions de sobresalt, no? A mínims sorolls o a mínims moviments, no? Són totes aquestes les conseqüències i les seqüeles que poden sobrevenir a una experiència com aquesta i que en la majoria dels casos poden necessitar tractament.
Avui a Catalunya Ràdio, un temps de suplement a l'ofici d'educar els tirotejos a les escoles dels Estats Units.
Jo vull una educació que porti la pau al món.
els centres educatius són el segon lloc amb més tirotejos massius als Estats Units després dels centres de treball. José Ramón Pérez.
I ens diu el José Ramón Ovieto que tot plegat ens ha de fer reflexionar sobre la responsabilitat col·lectiva en aquests successos, la dels polítics, que promouen l'odi a l'altre i polaritza cada cop més la societat, la dels governs, que no inverteixen prou en polítiques públiques de salut mental, la d'algunes famílies molt allunyades de les problemàtiques reals dels fills i la d'alguns professionals reticents a conversar i aliens al patiment dels pacients. José Ramón Ovieto, aquesta violència és evitable? I quina és l'aposta que s'ha de fer per la salut mental, per evitar situacions com aquestes?
Bueno, evitable en el sentit que a vegades diem erradicar la violència, això és enganyar, perquè la violència no és una plaga i l'única cosa que podem erradicar són les plagues. La violència forma part de l'ésser humà, malgrat no ens agradi, és un component de la naturalesa humana i per tant el que podem fer és la reducció de dany, és a dir, i això passa a la violència de gènere, passa a les violències sexuals, a qualsevol tipus de violència, hem d'afrontar-la sabent-hi que no la podrem eliminar completament, però sí podem fer molt més del que fem, sense dubte, i podem reduir molts danys, no? En aquest cas, com tu deies, ja, i ara quan Roser parlava del tema del trauma, clar, hi ha un afegit especial que fa difícil el dol també d'aquestes situacions, és que les famílies no senten que la societat els recolza, perquè la meitat dels nord-americans estan totalment a favor de l'accés a les armes, no? Per tant, quan tu has de fer un dol i sents que la comunitat en la que vius no està decididament, diguem, en contra de l'accés a les armes, ho tens més complicat, no? Per tant, aquest discurs d'odi, de polarització, que als Estats Units és molt evident, però a la resta cada vegada més, és un problema col·lectiu que s'ha de revisar, en el sentit que hem de buscar fórmules que no polaritzen tant perquè estan legitimant actuacions que després és més difícil de controlar, no? Però després hi ha un altre vessant que té a veure amb la salut mental, no? Cada vegada escoltem menys els nois i els infants, no? Els mediquem molt, però no els escoltem, no? No fem una conversa real amb ells sobre allò que els està passant. La majoria d'aquests nanos, tothom diu, eren molt discrets, ningú en sabia res, no? Perquè ens preocupen molt de l'espectacularitat, però poc de la gravetat. Hi ha adolescents molt espectaculars, capaços de dir-li al professor «Basta'n a la merda, idiota, no sé què», i tothom comença a preocupar-se, però en canvi hi ha el que està ja calladet, que no fa res, no diu res, però tothom sap que és una mica estrany. Doncs són aquests una mica estranys el que tenen una trama mental que els hi perjudica. I per això la salut mental s'ha de revisar i s'ha de mirar amb claus del segle XXI i no pensant que algú anirà voluntàriament a una consulta en un hospital, no? Hem de pensar altres fórmules, ja s'estan fent actualment, evidentment, però hem de desenvolupar fórmules que s'apropin més a la realitat dels nois i de les dones. Si no, no sentirem mai allò que els hi passa. Ells són els primers en intentar calmar aquesta violència. Quan arriben a aquest acte és perquè no ho han aconseguit abans. Per tant, és un fracàs seu i és un fracàs nostre també.
Podríem considerar que és una societat on passa això, on passen aquests números tan bèsties de tirotejos a les escoles. És una societat malalta?
Sí, quan Freud va anar per primera vegada als Estats Units va dir «No ho sabem, però els hi portem la peste», no? I un altre psicoanalista, Jacques Lacan, que va tornar uns anys més tard, va dir «No, el que Freud no sabia és que la peste hi era aquí». Mm. És a dir, que aquesta és una societat molt complicada, molt complexa, no? I és una societat malalta en el sentit que tu dius, a la pandèmia va haver-hi un fet molt esfereïdor també, i és que de cop tothom volia un búnquer, però no només els rics per protegir els seus diners, sinó qualsevol família del mig oest volien un búnquer perquè, com feia unes declaracions un, deia és que la por i l'odi està fora i necessitem refugiar-nos de la por i de l'odi. En realitat era la Covid el que estava fora, no? Però la lectura que feien de que qualsevol cosa, sigui un bitxo o qualsevol cosa, és un enemic. O sigui, l'hostilitat és una llei molt integrada aquesta societat i per tant és una societat molt paranoica. Sí.
Per on van les solucions? Què penseu? Que, és a dir, com es pot? Perquè és un degoteig, contínuament apareix i podem esperar quina serà la propera vegada que passi, no? Què és el que s'hauria de fer als Estats Units per erradicar, per acabar, per disminuir aquests tirotejos en un lloc tan sagrat com són les escoles?
Ho dic jo primer perquè seré més pessimista i així Rosetta ha fet jo optimisme. Jo sóc pessimista, és una societat que no crec, Francesc ens ho deia també, no canviarà gaire, no? En fi, cada vegada que passa una cosa d'estes, com va passar també a Hollyhook, crec que es deia, aquest nois molt petits, no?, de parvulari, també va provocar un gran enrenou perquè eren molt petits, també semblava que hi passaria alguna cosa, amb Obama no va passar absolutament res i no crec que passi res, és a dir, l'accés a les armes continuarà, la polarització social continuarà i per tant no crec que hi hagi un gran optimisme, no? El que sí que podem tenir més optimisme és que això no passi a altres països, no? Al nostre, per exemple, no? Que aquestes situacions no es donin, que afortunadament no es donen, perquè tenim una altra cultura, perquè no tenim accés a les armes, i llavors hem de una mica aprendre d'aquelles situacions, no? I ser conscients de que nosaltres hem de desenvolupar altres eines, no? Als Estats Units hi ha voluntat segur, hi ha molta gent que està conscienciada i que voldria canviar i que probablement amb molt de temps es vagin fent, però una petita anècdota. L'altre dia vaig llegir un article que explicava com prevenir la violència sexual al metavers, no? Hi havia un paio ingeniós americà que deia, doncs, compra't una casseta virtual al metavers, i ho ven. Té una empresa al metavers que ven armes d'assalt per prevenir la violència sexual. Quan llegeixes això ja et dones compte de que serà difícil canviar,
Roser, solucions per on van?
Sí, jo miraria una miqueta a nivell més petit, encara que potser no hi ha solucions a nivell macro, jo continuaria apostant per ajudar les famílies a tenir consciència de lo important que és, no?, tenir una criatura i acompanyar-la i ajudar-la en el seu desenvolupament. I això, donar-los recursos perquè puguin afavorir la comunicació i la connexió amb els nens i també fer-ho extensiu a això, a les escoles, als mestres, obrir llocs de diàleg i que hi hagi un esperit més d'anar cap als nens, anar cap als joves, no? Com deia el José Ramon, que hi hagi una actitud això, proactiva cap a ells, de veure què els interessa, què els hi passa i prendre consciència, no?, de què els estem oferint també, quins són els estímuls. Hi ha molta violència a l'entorn, sí? A nivell a la televisió, als mitjans de comunicació, és una cosa que està molt normalitzada, ja no són només les armes, hi ha molts models, no? I crec que això s'ha d'afavorir un diàleg amb ells, no? que puguin veure, que puguin això, tenir altres opcions. Els educadors socials, els assistents socials, els psicòlegs, metges, psiquiatres, crec que han de continuar fent aquesta feina d'aproximació i sobretot de mantenir l'esperança.
Avui a l'Ofici d'Educar en temps de suplement a Catalunya Ràdio, els tirotejos a les escoles dels Estats Units.
La por de vegades em paralitza.
En cap altre lloc els nens petits van a l'escola pensant que els poden disparar. Chris Murphy.
I la pregunta que ens podem fer quan passen aquestes coses és: això ho hem d'explicar als nostres fills? I si ho expliquem als nostres fills, com ho hem d'explicar per no generar-los terror? N'hem de parlar, no?
Sí, sempre s'ha de parlar. L'única cosa irreversible a la vida és la mort, no? Tota la resta dels temes les podem parlar i convé parlar-les, no? La separació, la ruptura, les qüestions més traumàtiques. Però, evidentment, ho hem de fer d'acord a l'edat de la canalla amb la que estem parlant i tenim sempre present que s'ha de fer, diguem-ne, no només una informació o una descripció, sinó també una proposta de futur, de com ens ho hem d'apanyar amb aquestes coses, no? Els hem d'explicar que hi ha situacions a vegades difícils, que hi ha persones que tenen situacions difícils i que aquestes manifestacions de ràbia, de tensió, d'indignitat poden afectar també a la convivència, el clima de l'escola, però que no són moltes, és a dir, perquè la realitat és que malgrat ara ens, la realitat més preocupant de la salut mental no és aquesta, evidentment, o sigui, no ens hem d'enganyar, la realitat de la salut mental són els casos d'autolesions, de suïcidis, de trastorns de conducta alimentària, que són molt més importants, no? Aquests són molt petits, no? Per tant, els hem de dir que no són molt, molt importants, però que a vegades passa, i que en tot cas tot això ens obliga a tots, no?, a parlar d'aquelles coses que ens passen, no?, a trobar fórmules i espais de convivència, i de quan un sent alguna cosa que no li agrada, doncs mirar de com poder tramitar-la, no? Sigui un sentiment d'assetjament, sigui un sentiment, una idea autolítica, però fer-lo sobretot presencial i amb altres, eh? Perquè el risc que tenim ara és que la virtualitat ens està deixant la presencialitat una mica perduda, i la virtualitat, el problema és que la intel·ligència artificial és tot menys intel·ligència, és a dir, que els algoritmes no entenen, no?, que nosaltres els estem dient que tenim idees de suïcidi, l'algoritme el que ens dirà és que és una bona idea suïcidar-se.
De fet, tu explicaves que el jove d'Ubalde ho va anunciar a les xarxes abans de fer-ho. Per tant, les xarxes són una eina en aquests casos per dir, vaig a fer això, no?, per validar-se, no?, d'alguna manera.
Clar, perquè les xarxes és una realitat digital, no és un joc, no és només un entreteniment, és un lloc on viuen, on parlen, on es relacionen, s'insulten, xategen, fan vincles, fins tot ho fan allà, no? Nosaltres, els adults, anem de tant en tant, però ells viuen allà, no? I, per tant, si la carta clàssica del suïcida que abans ho feia en paper, diem, ara es fa a les xarxes, és allà on s'anuncia. I aquests anuncis són ja un intent, a vegades, de dir si algú ho sent, podria fer alguna cosa. Normalment no ho sent ningú, no? I el següent pas és deixar una mica aquesta mena de herència o aquesta carta de comiat, no? És una inscripció. Necessiten inscriure aquest acte en una comunitat, i la comunitat digital és la comunitat més important pels joves.
Roser, jo ho explicava a casa, no?, com va passar, i no ho entenien. És a dir, el meu fill, el petit, no ho entenia, no? Com pot passar una cosa així? Com es pot explicar una cosa així? Ens ho deia abans el José Ramon, però com posar paraules, no? I no fer-los sentir que puguin tenir por a anar a la seva pròpia escola.
Clar, jo crec que aquest és el tema, eh? Que el fet de parlar-ne no hauria de ser una situació on ells comencen a tenir o a construir una por, no? A que pugui passar, a que això pugui ser, que ells puguin ser víctimes d'això, no? Sinó que el parlar-ne ha de ser aquesta trobada, no? Com deia José Ramon, de poder escoltar el nen, de poder-li transmetre la seguretat i sobretot aquesta presència, no? Transmetre la idea de que això passa, que no passa sovint, que passa contextualitzar-ho on ha passat, respondre a les seves preguntes, no donar més informació de les preguntes que ells facin per no obrir altres finestres de la por, i sobretot això, mantenir aquesta confiança i l'apertura a que en qualsevol moment, quan hi hagin sensacions, emocions que els puguin preocupar o sobrepassar o abrumar, que nosaltres estarem allà per compartir-les amb ells i altres adults també, no?
Sí, només un afegit. S'ha de ser proactiu, no reactiu. Aquestes coses no passen d'un dia a l'altre, no? Aquest noi Ramos no va decidir el dijous que divendres aniria a disparar. És una història molt llarga, no? Per tant, si estem atents a allò que passa, i estem atents vol dir si a les escoles i als instituts fem més grups de conversa i no tant tutories gran o xerrades per 200 persones que no tenen gaire sentit, sinó que fem grups de conversa més reduïts, segurament hauríem sabut alguna cosa aquest noi molt abans de que passés, i per tant hauríem pogut intervenir, no? S'ha de ser proactiu. Si només esperen que passi, ja no tenim resposta.
Sí. Proactiu i escoltar. O sigui, els joves volen ser escoltats, encara que de vegades no ho sembli, perquè es desconnecten, però el que més necessiten és això, algú que estigui, que escolti, que estigui predisposat a escoltar qualsevol cosa que puguin explicar, sense espantar-se i donant-li un espai a posar-li paraules, a donar-li forma, i després, si per cas, si ho necessita, ja es podrà fer la reflexió, no?
Un escenari de violència a les escoles com aquest, aquí seria inimaginable, per sort?
Sí, per tot que hem parlat, no? Primer perquè no hi ha aquesta història tan paranoica, diguem, aquesta idea de que l'altre és hostil, malgrat que de vegades més, no? L'altre dia a la OTAN, una de les conclusions és que vivim en un món més perillós, no? I aquesta idea que vivim en un món molt perillós vol dir que l'altre, sigui l'immigrant, sigui el que està políticament en contra teu, sigui, és cada vegada més un enemic. Per tant, això està augmentant. L'odi, les bombolles d'odi estan augmentant, no? Ara, hi ha un tret diferencial, perquè no és únicament als Estats Units que hi ha hagut, eh? Hi ha hagut alguns casos a Argentina, hi ha hagut casos a Brasil, és a dir, hi ha hagut altres països, però molt pocs, no? La diferència és l'accés a les armes, és evident. O sigui, un nano que tingui una trama d'aquestes, aquí a Espanya, bueno, pot amb una katana, no? Pot fer una cosa molt puntual, però evidentment no arribarà mai. I la societat no està polaritzada respecte a aquest tema. La societat està clarament en contra d'això.
Per sort, moltíssimes gràcies, José Ramón Ubieto, Roser Batalla i el Francesc Garriga, que ens ha acompanyat a l'inici del programa. Moltíssimes gràcies per posar una mica de llum en un tema que és esfereïdor. Reitero aquesta paraula. Gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'ofici d'educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'ofici d'educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'ofici d'educar.
Llibres per somiar.
I el llibre per somiar d'avui és Juguem a amagar-nos, de Verònica Frabregat, publicat per Aquí Ara Books. Jaume Centelles.
Hola.
Què ens explica aquest
llibre? És un llibre per nens petits, un llibre d'estiu, que el títol ja t'ho diu tot, és l'única paraula que trobarem. Juguem a amagar-nos, es basa en un joc molt conegut, que tots hem jugat, espero que tu també, que és el joc de fet i amagar. Aquí li diem fet i amagar. A altres llocs de Catalunya i del País Valencià li diuen acuit i amagar, o alguna cosa així, no? Acuit. I es comença fent una rotllana i hi ha un que el primer que diu tal, contem, va contant una cantarella molt coneguda o diferents cantarelles conegudes, una plata d'enciam o pito pito gorgorito en castellà, la gallina poni cana, poni un ou cada setmana, i aquestes tipus de cantarelles per anar eliminant, es va eliminant un a un, i al final el que queda l'últim, aquest és el que para. D'això va el llibre, no? D'una partida de fet i amagar. Comencem amb una imatge a doble pàgina, amb una imatge cenital, que hi ha set nens de diferents edats, nens i nenes de diferents edats, que estan allà al mig del bosc, i aleshores decideixen jugar a fet i amagar. És xulo perquè està pintat amb llapis de colors, amb llapis de tota la vida de colors, a doble plana, molt gran, i a la següent imatge ja veiem sis peus que estan, imaginem, comptant a veure qui para. Hi ha un altre, que és el setè, que aquest peu no compta perquè és la nena petiteta i aquesta no pot parar. Aleshores vas passant pàgina i vas veient com un para i t'imagines que va comptant, els altres s'amaguen cap a una banda i a cada pàgina aquest vas seguint aquest que para i va trobant a cadascun dels set, dels altres sis nens que juguen, dels sis amics. És xulo perquè, segons explica, segons dedueixes, quan el que para enganxa amb un altre, els dos van junts a buscar. Jo no jugava així, però bueno, aquí ho explica així. Els dos van a buscar a un tercer, i el tercer també ajuda. I al final és com una història que van passant per un bosc, per una muntanya, per un riu, i a cadascuna de les pàgines, és molt simpàtic també perquè pots trobar una pila d'animals, però inversemblant. Des d'ànecs, esquirols, mira, aquí estic veient un picassoques, un cèrvol, un formigues, pitrojos, de tota mena de bèsties. A més, hi ha una petita historieta que al final falta un que no el troben. I què ha passat, on estarà aquest? I no el troben i fan el camí de tornada pels mateixos llocs que han anat. Ara ho va resseguint tot, però al revés. Preciós, és molt preciós. Al final no l'explicarem. Acaba la història a la nit i tornen cap a casa i juguen amb les llanternes, que és un altre joc d'estiu molt divertit, que sortia a passejar pel camp o per la muntanya o pel bosc amb la llanterna a buscar i a fer ombres i a buscar històries. M'ha agradat molt, crec que és un bon llibre per iniciar els nens de 3-4 anys a la lectura de les imatges i a descobrir la història que s'explica. Molt bonic, un llibre molt bonic, molt ben editat, amb unes un format molt agradable, amb el llom de roba, amb les tapes així molt gruixudes de cartró, com
I
fan els llibres aquí ara.
La
fan...
pregunta que us fem és: quants amics juguen al bosc a fet i amagar?
Quants nens són els que juguen a fet i amagar?
Respostes a l'ofici educar@ccma.cat i teniu temps fins diumenge. I ja tenim el guanyador, la guanyadora, que s'emporta el llibre Capità Lluc de Carles Sala, que és la Núria. L'enhorabona.
Ah, enhorabona, la Núria. Molt bé.
Doncs Jaume Centelles, que tinguis un gran estiu ple de llibres fantàstics i ens retrobem al setembre.
Al setembre, aquesta és la idea, passar-ho bé l'estiu, descansar
sí.
I desconnectar i fer les coses que ens vinguin de gust.
Una fortíssima abraçada.
Igualment, passeu-vos-ho bé.
Podeu parar de llançar plàstics al mar?
Els caps de setmana d'estiu, a les 7 del matí, recuperem els millors programes de la temporada de l'Ofici d'Educar. Acabem amb Siderland, un estiu per esclatar. Molt bon estiu. Sigueu lúdics, positius i alegres. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silloé, i fins al setembre. Fins aquí un monogràfic més de l'Ofici d'Educar. Moltes gràcies, Roger Escapa.
Gràcies una setmana més a l'Elisabet Pedrosa. Bon dia.
Quan la calor s'arrapa el cos, tot sembla aturar-se lentament, tot pot curar-se en un moment. A l'horitzó només el sol, i tu projectant-te cegament, junts contemplant la fi dels temps. Jo vull viure en aquesta promesa d'un desig etern, i allunyar-nos per sempre del fred del meu hivern. Ja ha arribat l'enigma d'un estiu Enigma d'un...